Ràdio Martorell. Notícies.
Salutacions de l'Assumpta Mera. Aquestes són les notícies d'avui dijous 31 de juliol de 2025. Definida la programació de la sisena temporada de la Universitat de l'Experiència a Martorell, el 14 d'octubre es posarà en marxa de nou aquest cicle de conferències multidisciplinars de nivell universitari, però a l'abast del públic general, dirigides especialment a la gent gran. En total s'han programat 30 sessions fins al 2 de juny de 2026, els dimarts de 4:45 de la tarda a 7:15 del vespre a l'Auditori Joan Cerarols del Centre Cultural. La matrícula és oberta. L'estrena del cicle, que serà jornada de portes obertes, l'impartirà el catedràtic emèrit d'Enginyeria Ambiental a la UPC, José María Valdesano, qui parlarà en dues sessions, el 14 i el 21 d'octubre, de l'actual canvi climàtic, les evidències i la gravetat. El medi ambient serà, per tant, la primera temàtica d'un cicle on també es parlarà d'arts, pintura, música, literatura, cinema, història, urbanisme, religió, economia, filosofia, comunicació, medicina i salut, matemàtiques, antropologia i tecnologia. Ens ho explica la coordinadora de l'activitat, Montse Lamois.
Que abasten una gran quantitat de temàtiques, ja que no es pot aprofundir moltíssim, perquè, clar, no són seminaris llargs, però sí que es tingui una visió general. Tot el que és de la contemporaneïtat, també mirant una mica cap al futur i no desestimant tampoc el passat. Que les persones que assisteixin tinguin una formació el més completa que es pugui dintre del que és en l'àmbit de les humanitats i en l'àmbit també de les ciències més d'investigació, de recerca. Comencem amb la història del canvi climàtic, després amb música, de periodisme, de tecnologia, que es quedaran petrificats quan vegin el professor que vindrà, medicina, que també és una cosa que agrada moltíssim, art hi ha bastant, també, i tancarem el curs amb un nou que donarà una sorpresa tremenda per la qualitat que té.
Un programa consensuat amb els alumnes en 30 conferències a càrrec d'un total de 19 professionals. Les duran a terme persones expertes en cada àmbit, catedràtics, doctors, llicenciats i professors de les principals universitats del país, així com d'altres professionals. I com ha fet destacat, la MUA recalca que inclouen la xerrada de matemàtiques d'un dels seus alumnes, el Jaume Ferrés.
Són 30 sessions, que algunes estan agrupades de dos en dos, algunes són una xerrada independent, i quan els professionals doncs són com uns 19. El que hi ha, doncs, una cosa que a nosaltres ens agrada fer és que si algun alumne té interès en fer alguna xerrada pels seus companys, i és una persona, evidentment, que en sap, doncs ho fa. No? En aquest any doncs, està també el Jaume Ferrés, que és una persona molt coneguda, és alumne, i farà una xerrada. És una manera d'interactuar, que no només es pensi que nosaltres estem allà amb una peanya i que no es pot fer res més. És un sistema que ja l'hem utilitzat en altres llocs i funciona molt bé, que tenen molt d'interès. A més, als alumnes també els agrada veure que els seus companys poden fer alguna activitat.
La sisena edició de la Universitat de l'Experiència a Martorell també programa un parell de sortides culturals fora de l'auditori. La primera, pels vols de novembre, serà a Montserrat en commemoració del mil·lenari del monestir i de la majoria d'edat d'AFOPA, l'agrupació d'aules de formació permanent per la gent gran de Catalunya, organitzadora d'aquesta activitat. La sortida es complementa amb la conferència programada sota el títol Montserrat, terra de frontera, a càrrec de la doctora en Història Moderna de Mosset el 25 de novembre. L'altra sortida serà a Figueres. Aniran a veure el triangle delineà que conformen Figueres, Púbol i Portlligat a tenor de la xerrada Salvador Dalí i el surrealisme impartida el 2 i 9 de desembre pel filòsof Joan Cuscó, patró de la Fundació Francesc Pujols.
És una sortida a Montserrat, per això aquí hi ha una persona que l'Assumpta Mosset que parlarà precisament de Montserrat, terra de fronteres, el mil·lenari. A més, nosaltres, com a entitat de la 12 Estudis de la Universitat de l'Experiència, arriba a la majoria d'edat perquè farà 18 anys que es van constituir. I aleshores doncs, volem anar a Montserrat aprofitant això, no? El mil·lenari, també la nostra celebració. Aquesta activitat estarà vinculada a un dels seminaris que es fa aquí, que la fa a Joan Cuscó, que parlarà de Salvador Dalí i el surrealisme, i aleshores la idea és anar a Figueres a veure no només Figueres, a veure si podem fer el triangle Dalí, Figueres, Portlligat i després Púbol.
Amb tot, la MUA espera que la sisena edició torni a ser tot un èxit. En l'edició anterior hi va haver rècord de matriculats, 130 en total, i una mitjana d'assistència a cada xerrada al voltant d'entre 70 i 90 oients, un fet que demostra el seu grau de satisfacció. La coordinadora del cicle recorda que a la Universitat de l'Experiència no hi ha límit d'edat. S'hi pot inscriure qualsevol persona més gran de 18 anys.
Va dirigit a tot el públic que es vulgui inscriure, perquè nosaltres tenim Universitat de l'Experiència i això sembla que sigui només per la gent gran. No, nosaltres, la 12 Estudis, és d'àmbit universitari. I això vol dir que és 18 anys cap endavant. El que passa és que com no, els joves no s'inscriuen, doncs, però està oberta. Nosaltres no tenim un límit d'edat, ni 55 ni 60, no. Es poden inscriure les persones que vulguin.
Les inscripcions ja són obertes i es poden fer trucant al telèfon 93-439-9459 o bé enviant un correu electrònic a a12@blanquerna.url.edu o bé en línia a través d'aquest enllaç del web www.a12.url.wordpress.com. El preu és de 92 euros i permet assistir a les 30 xerrades. Per altra banda, en el marc del 50è aniversari del monument a Francesc Pujol, situat davant del Teatre Museu Dalí de Figueres, l'Associació Amics dels Museus Dalí ha presentat una exposició inèdita que explora la profunda relació intel·lectual i artística entre Salvador Dalí i el filòsof martorellenc Francesc Pujols. La mostra, titulada Monument a Francesc Pujols 50 aniversari, es pot visitar des del 4 de juliol i fins al 4 d'octubre a la seu de la delegació de l'Alt Empordà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya de Figueres. Aquesta iniciativa compta amb la col·laboració de la Fundació Gala Salvador Dalí, l'Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona i la Fundació Francesc Pujols. Max Pérez, comissari de la mostra, ens explicava més detalls sobre aquest monument.
Un monument que no està a Martorell, sinó que està a Figueres, perquè va ser erigit per Salvador Dalí just al davant del seu teatre museu. És un monument que Dalí va inaugurar en ocasió del primer aniversari del seu museu, és, per dir-ho així, com el gran regal que el propi Dalí es fa a si mateix, i és segurament l'obra plàstica en el centre escultòric més important de l'artista. Tota la gent que el tingui present o que la vulgui buscar per internet veurà que és un monument de 3,5 metres d'alçada, composta d'un munt de peces, una desena, molt complex i que configura tota una al·legoria daliniana i concretament un homenatge al seu mestre.
Com explicava Max Pérez, el 24 de setembre de 1975, just un any després de la inauguració del Teatre Museu Dalí, Salvador Dalí va descobrir al públic una de les seves obres més simbòliques, el monument a Francesc Pujols, una escultura de 3,5 metres, que forma part del projecte de museu a l'aire lliure ideat per Dalí per ocupar tota la plaça Gala Salvador Dalí. Aquesta obra, farcida de referències filosòfiques, culturals i místiques, ret homenatge al pensador de Martorell, a qui Dalí considerava el seu mestre espiritual i una de les fonts d'inspiració més influents de la seva obra. L'exposició presenta una rica documentació visual i textual, amb fotografies inèdites del procés de construcció del monument, esbossos originals de Dalí, litografies dedicades a Pujols i materials audiovisuals únics, com el film rodat l'any 1956, que mostra una trobada entre Dalí i Pujols a la Torre de les Hores. Aquest film, redescobert per l'expert Josep Playà, aporta un testimoni valuós de la complicitat intel·lectual entre ambdós personatges. A més d'una àmplia contextualització històrica i artística, la mostra destaca la influència de la hipergeologia, el sistema filosòfic creat per Francesc Pujols sobre l'univers dalinià. En conceptes com el pensament ultralocal, la síntesi entre ciència, religió i art, o la reivindicació de la catalanitat com a via cap a la universalitat, Pujols es converteix en una figura clau per entendre el pensament de Dalí. El projecte expositiu, comissariat per Max Pérez i coordinat per Eneida Iglesias i Carles Ayats, posa en valor no només el llegat escultòric de Dalí, sinó també l'aportació essencial de Pujols a la filosofia catalana i al pensament europeu del segle XX. Aquesta mostra representa una oportunitat única per redescobrir l'empremta de Francesc Pujols en l'imaginari dalinià i per entendre com el monument davant del Teatre Museu Dalí esdevé molt més que una escultura, una veritable al·legoria de la filosofia feta pedra. La periodista Mar Cifré Rigol acaba de publicar la seva primera novel·la i encara un cop més un llibre intimista i generacional que retrata les contradiccions emocionals de la joventut a través d'una relació entre dues noies. L'obra, publicada per Lluny del Ramat Edicions, ja és a la venda i es presentarà el 26 de setembre a la Biblioteca Francesc Pujols. La novel·la segueix la història de l'Emma i l'Aina, dues joves que es coneixen una nit de festa i al llarg dels anys es retroben, encara un cop més, arrossegades per una atracció i una necessitat emocional que no acaben de resoldre. És una història que es podria considerar d'amor, però que l'autora deixa que siguin els lectors qui ho decideixin. Mar Cifré.
El llibre parla de l'Emma i l'Aina, que són dues noies joves que es coneixen una nit de festa, i bàsicament al llarg de la novel·la veurem, les anirem trobant en diferents moments de les seves vides. Bàsicament, des del primer moment s'agraden i s'atrauen, i llavors diguéssim que la novel·la està dividida en quatre parts, cadascuna d'elles narrada per una de les dues protagonistes, o per l'Emma o per l'Aina, i llavors bàsicament es van trobant el 2016, el 2018, 2021 i 2022. Haig de recordar quines són les dates. Llavors anem veient com les seves anades i vingudes, que és allò que les atrau, que és allò que les allunya, com a vegades fan el tonto entre elles, no? I anem descobrint la seva història, que podem dir si és o no d'amor, no ho sé, això el públic ho pot anar, els lectors poden anar decidint-ho a mesura que llegiran.
Dividida en quatre parts ambientades, com ens indicava l'autora, els anys 2016, 2018, 2021 i 2022, cada capítol dona veu a una de les dues protagonistes, mostrant la seva mirada i vivències en diferents etapes de la vida. La gènesi del llibre es remunta al setembre de 2021, quan Cifré es va traslladar a Nàpols per fer un projecte de voluntariat europeu. Explica que es va trobar en una ciutat nova, amb temps lliure, i va ser quan va pensar que si no ho feia aleshores no s'hi posaria mai. I així va començar a escriure el que acabaria sent la seva primera novel·la. Durant l'any i mig que va viure a la capital del sud d'Itàlia, va escriure tot el llibre.
Doncs ens trobem al setembre del 2021, que va ser justament quan jo vaig anar a viure a Nàpols per fer un projecte de voluntariat de la Unió Europea, i bàsicament em vaig trobar en una ciutat nova, no? Primeres setmanes on sí que tenia coses a fer, però tenia molt de temps lliure, perquè el voluntariat m'ho permetia. I va ser llavors on jo vaig pensar, vale, si no m'hi poso ara, que tinc temps, a escriure un llibre, potser no m'hi poso mai. Era com una mena com d'això, l'empenta, que em va fer mobilitzar-me per escriure. I va ser allà com jo vaig desenvolupar les primeres setmanes, de fet, la idea de la novel·la. De fet, al barri on jo vivia, que era perifèria de Nàpols, passeig marítim d'un barri molt de classe obrera, i va ser allà on jo vaig decidir que escriuria i vaig plantejar com tot l'argument de la novel·la, quina seria l'estructura, i crec que 3-4 setmanes més tard d'arribar-hi, potser inclús una mica menys, vaig començar a escriure. De fet, el llibre el vaig escriure en aquell any i mig que jo vaig estar a Nàpols. De fet, em vaig proposar com acabar-lo abans de tornar cap aquí una altra vegada, perquè llavors tornem per estudiar un postgrau.
Tot i que la novel·la gira al voltant d'una relació lèsbica, Cifré insisteix que el focus no és només la identitat, sinó els vincles emocionals i la dificultat de comunicar-se.
Crec que és una novel·la que, a banda de ser una novel·la que jo sempre reivindico específicament lèsbica, és una novel·la de la seva generació, és a dir, parla de com la seva generació, que és també la meva, no? té aquests problemes per comunicar-se. És a dir, ens vantem moltíssim de la importància de les cures i de parlar de les coses, però després no sé jo si ens en sortim sempre. Segurament també en tenen d'altres, però sí, aquest és, diguéssim, un dels principals, i que a més crec que això, que representa molt una generació sencera. Potser moltes generacions, però la meva en concret, de manera específica.
Per l'autora, la comunicació és el gran conflicte que travessa la història. Considera que és un tema central que representa molt bé la seva generació. Alhora considera que les dificultats per construir construir vincles afectius van més enllà de l'edat.
Crec que no és fàcil trencar com, això, com segles d'història a les esquenes, però ho estem intentant. Jo, tot i ser crítica, diguéssim, m'agrada tenir noves opcions i crec que és bastant més favorable. Jo ho agraeixo moltíssim, però clarament ens estem ensortint. És cert també que jo sempre dic que sóc molt crítica amb la meva generació i com això ens vantem de les cures i després no ens en sortim i fem unes, si em permeto l'expressió, cagades pel que fa a la comunicació increïbles, però no crec que sigui una cosa de la meva generació. És a dir, quan a vegades parlem del ghosting que fa la gent de la meva generació, que és que et deixen de respondre missatges, penso, bueno, però potser els senyors que ara tindrien 90 anys agafaven la porta, s'anaven a comprar de bàquima i més tornaven, i et deixaven en realitat amb dos fills, no?, i una casa a les esquenes. Per tant, potser prefereixo que em facin ghosting i no em contestin uns missatges a una persona que he vist tres cops a la vida, que no cal marit et deixi, no? I tal. Llavors, és veritat que crec que senzillament han canviat els paràmetres, no? Estamos en ello, encara no ens estem sortint del tot.
Cifre veu la seva obra com un retrat generacional que qüestiona com estimem, com ens relacionem i quins referents tenim. I encara un cop més, és també una proposta de normalització de les relacions lèsbiques sense caure en el dramatisme ni l'excepcionalitat. Tot i ser ficció, la novel·la incorpora elements personals i del seu entorn. Graduada en periodisme a la UAP i especialitzada en estudis de gènere i periodisme literari, Cifre és també directora de la revista Orgull, el primer mitjà de reflexió LGTBI+ de Barcelona. I encara un cop més, Mar Cifre es consolida com una veu jove, crítica i sensible que parla des de la seva generació, però amb una mirada capaç de traspassar edats i etiquetes. De moment, assegura que no té pressa per publicar una segona obra. La policia local de Martorell ha detingut una persona per atemptar a l'autoritat i per donar positiu en alcoholèmia. Els fets han estat aquest diumenge a la nit, quan els agents van intervenir en un accident de trànsit al camí del Puntarró. Després de fer-li la prova d'alcoholèmia, el conductor va donar un resultat positiu de 0,96 i es va negar a realitzar-se la segona prova reglamentària. Tot i l'advertència dels agents, va intentar endur-se el vehicle. En negar-se a baixar i colpejar un agent, va ser detingut. D'altra banda, la policia local de Martorell ha fet una intervenció per usurpació d'habitatge al carrer Prat de la Riba 32. Concretament, han donat protecció a un serraller i als propietaris d'un habitatge per canviar el pany després d'haver patit una usurpació. Els autors dels fets han estat detinguts. I acabem amb els esports. El primer equip del Sala 5 Martorell tornarà a competir la temporada 2025-26 a la segona divisió de futbol sala estatal i ja coneix els seus rivals. El conjunt, entrenat per Ivan Calle, debutarà a casa el pròxim 20 de setembre contra el Levante, Unió Esportiva Futbol Sala, en una estrena idèntica a la de la temporada passada. En total, 16 equips formaran part de la categoria de plata aquest curs. Entre ells, destaquen dos descendits des de la primera divisió, el Burela Futbol Sala de Galícia i el Guanapix Sala 10 de Saragossa. També s'incorporen tres ascendits des de la segona B, l'Avanza Jaén d'Andalusia, el Móstoles i el Vulcanizado Ruiz Tafa Futbol Sala, tots dos de Madrid. La resta d'equips que completen el grup són el Barça Atlètic, el Club Deportiu Leganés de Madrid, l'Entre Ríos Saragossa, el Gasifred Ciutat d'Eivissa, INA Group d'Elegido, d'Andalusia, el Màlaga Ciudad Redonda Futbol Sala, el Melistar de Melilla, la Unió Àfrica Saudí de Ceuta i el Zambú Club de Futbol Sala Pinatar de Múrcia. El primer tram de la competició presentarà duels exigents per als vermells. Després d'estrenar-se davant el conjunt valencià del Levante, visitaran la pista del Barça Atlètic en la jornada 3 en un dels derbis catalans de la categoria. La setmana següent, el 18 d'octubre, el pavelló esportiu municipal acollirà el duel contra l'Entre Ríos Zaragoza. La jornada 4 emparellarà els martorellencs amb el Leganés a domicili. La primera volta es tancarà també a casa amb la visita de la Unió Àfrica Ceutí el 17 de febrer, que serà ja la jornada 15. La competició claurà el 16 de maig amb la jornada 30, en què els martorellencs hauran de desplaçar-se a Ceuta per tancar la fase regular. Amb rivals de fins a 11 comunitats autònomes diferents i desplaçaments de llarg recorregut, el Sala 5 Martorell tornarà a fer front a una temporada exigent en una categoria cada cop més professionalitzada. I fins aquí les notícies locals d'aquest dijous 31 de juliol de 2025. Aquestes i altres notícies les podeu trobar també als butlletins informatius de Ràdio Martorell, a la plataforma martorelldigital.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament de Martorell. Fins demà, que us vagi molt bé.